D'entrada veiem que el menjar és molt més que satisfer una necessitat fisiològica. Si, no, si ens fixem, doncs, en aquí hi ha una relació. Normalment dinem o mengem amb altra gent, en comunitat, o... però difícilment es dina sol. Normalment, si anem a un restaurant i veiem una persona que menja sol, hi ha el diari o té un element. No? Veiem com el menjar no solament és menjar, sinó que moltes vegades serveix per identificar una regió, una cultura. Nosaltres, els catalans, per exemple, una de les coses que jo tenia un amic que sempre que anava als Estats Units el que feia era el pa amb tomàquet. Ensenyava el pa amb tomàquet i els hi feia all i oli, el roc. El roc sempre doncs, els hi feia un all i oli i un pa amb tomàquet. És a dir que veiem com el menjar, i aquesta és una característica molt important del menjar, el menjar no solament és un aliment o una cosa que nosaltres ingerim, sinó que té unes qualitats que està inclosa en aquest cas, unes característiques, unes propietats o unes projeccions culturals, però aquest fet és molt, molt determinant. Sembla, hi ha filòsofs que han parlat sobre això, però passarem a un altre. El menjar també ha servit per simbolitzar la diferència de classes socials. Abans, en el segle passat, hi havia molt poca gent que mengés carn, en tot cas es menjava a les persones benestants que menjaven, a les persones que no eren tan benestants no menjaven gaire, i si en menjaven eren en festes molt especials. Aquí el menjar té una altra característica, no? Una característica de diferenciació de la classe social. I amb el pa, en el pa passa una mica el mateix. És interessant la història que explica en un llibre, el Flandin, el Jean-Louis Flandin, que explica la història del pa blanc i el pa moren. El pa blanc, durant... Bé, continuarem. Oi? El pa blanc, en el segle passat, era un privilegi de les classes benestants. Tot i que té menys nutrients, les classes benestants menjaven pa blanc com un signe de diferència. Quan el pa blanc es va fer, gràcies a la maquinització, doncs un element que es podia menjar comunament, va deixar de ser un prestigi de classe i llavors es van començar la gent, que és el que fem avui, a interessar-nos pel pa moreno, el pa de sègol, com també un distintiu d'una cultura, una busca d'una qualitat de vida. Aquest és molt interessant. Barthes, que és un sociòleg, bueno, és un eminent sociòleg, ell ha escrit molt sobre el llenguatge i la significació del llenguatge, fixeu-vos com aquí torna a ser, o sigui, el cafè, que és un estimulant, deixa de ser una substància, no?, per ser una circumstància. No, perdona, allà. O sigui, el cafè, que és estimulant, no?, i que en principi doncs, seria, ho prenem doncs, com per si estem adormits o després d'un àpat, etc. Però en canvi s'ha convertit com en un moment de relax. Veiem com ha canviat de ser una substància a ser una circumstància. I aquí veiem un altre cop, que és superinteressant, com el menjar deixa de ser menjar. El menjar, en l'Eucaristia, no?, es torna en pa i en vi i simbolitza, ja no és un pa i un vi, sinó que simbolitza el cos i la sang de Jesucrist. Hi ha dues característiques bàsiques dels éssers humans que configuren la relació de les persones que tenim amb l'alimentació. Una és que som éssers simbòlics. Veiem aquests nens, i tot el que us he dit abans és per aquesta característica, perquè les persones humanes són éssers simbòlics. El que per nosaltres una cosa mai és exactament una cosa. És sempre el que nosaltres projectem, o la nostra vivència. Per exemple, doncs, un pa amb tomàquet que hem menjat d'infants és un menjar doncs, molt especial, per exemple, per nosaltres. No? Com el que ha cuinat la mare, etc. I adquireix aquell menjar unes característiques que són pròpies de el que nosaltres hi projectem. Això comença el nen, comença a fer un joc simbòlic, veieu? Ai. Ah, aquí. Que aquestes, les taronges, que són de plàstic, però són taronges. I poden jugar, almenys cap als 4 anys, no? I ja juguen a botiguetes i juguen amb objectes que no són taronges, però que equivalen a taronges. El fet d'aquesta capacitat de simbolisme que nosaltres tenim els éssers humans és una ho fem tant que gairebé no ens en donem compte. Les persones que, per exemple, nosaltres contínuament en el parlar fem servir això, no? Diríem que anem a menjaria o m'enduria tota la botiga. O sigui, nosaltres fem servir com aquell llenguatge metafòric, no? Que entenem tots i sabem podem jugar contínuament amb això. Quan no es pot jugar amb aquest sentit metafòric i simbòlic del llenguatge i dels fets i de les coses, diríem, entrem en una psicosi, que llavors són, diríem, aquelles patologies que s'agafa, diríem, la paraula com amb el seu sentit literal. I una altra de les característiques que hem de tenir molt present en el menjar és que les persones són éssers relacionals. Aquest nadó no podria viure sense una família que el cuidés, que l'envoltés, i nosaltres contínuament ens estem relacionant, diríem, entre nosaltres, però a part, després ho explicaré més, aquest nadó, diríem, a nivell emocional, a nivell fins i tot de connexions cerebrals, s'ha format la seva manera de ser a partir, diríem, de les relacions primerenques que ha establert amb el seu entorn. Per tant, la relació amb els altres és com el respirar, el menjar, és un dels aspectes vitals per la vida. Pensem que quan hi ha patologies o problemàtiques serioses, una de les coses que primer queda alterada és la relació amb els altres. Ja sigui doncs, en moments que no ens trobem bé, ja sigui en depressions, ja sigui en altres problemàtiques, una de les coses que primerament queda afectada, ja siguin per projeccions internes, per dificultats personals, és la relació amb els altres. Les relacions de l'infant amb el seu entorn són un aliment emocional, són el seu aliment emocional. Diem que els infants, depèn de com hagin sigut cuidats, alimentats emocionalment, entesos, valorats, com hagin estat doncs, posats els límits a nivell emocional i a nivell doncs, també dels objectes, veiem que aquest nen creixerà d'una manera sentir-se doncs, alimentat emocionalment i, per tant, igual com hi ha una alimentació física adequada, hi ha una bona alimentació emocional i tindrà una imatge d'ell mateix doncs, diferent que si hi haguessin hagut unes carències a nivell emocional. Veiem que una de les primeres vivències relacionals que té l'infant és la de mamà. Aquesta vivència queda inscrita a nivell psíquic, no exactament textualment, de dir, doncs el nadó que ha tingut un bon alletament, doncs, diríem doncs, que ja està ben nutrit, però sí que és un aspecte important. Pensem que el Jaume ens va explicar ara fa poc, no?, una xerrada fantàstica, diríem com des de la vida fetal i en els primers anys depèn de les relacions amb els del seu entorn hi ha unes connexions nervioses que són afavorides a nivell cerebral o no són afavorides. I després, una mica més grans, aquestes connexions nervioses que no han estat activades, diríem, es perden totalment. Tot i que hi ha una plasticitat a nivell cerebral, diríem, hi ha tot un... diríem, també hi ha una regulació en aquest sentit. I aquestes connexions nervioses venen donades, diríem, per la, pel tipus de relació que l'infant ha tingut al seu torn. És el que comentava, no?, que l'infant es nodreix de les relacions amb les persones que tenen cura d'ell. Veu? L'alimentació emocional fa més consistent, flexible, creativa, segura, contenta, adaptable. Això és molt important en el món, avui en dia. Pensem que una de les... vivim en un món que la capacitat, diríem, d'adaptació, de canvi, de flexibilitat, és una de... diríem, és un... primer, que és una característica d'una persona flexible mentalment i adaptable, no excessivament adaptable, però una plasticitat a nivell personal és una de les característiques de que una persona, doncs, està, té una certa salut mental. Hi ha un poema japonès que sempre he trobat que era molt maco, i jo no me'n recordo exactament, però deia això, no? El roure, o un arbre fort, amb unes ventades d'aquestes que hi ha últimament, es trenca. En canvi, els joncs, aquestes canyes senzilles, no?, de vora el riu, amb una gran ventada, es tomben i es tornen a posar al puesto, però no es trenca. Aquesta és una imatge que jo trobo que és molt bonica i que ens permet entendre com aquesta flexibilitat, relacionar-se amb els altres, vol dir ser flexible, perquè tots tenim les nostres, diríem, coses. Ara comentaré les característiques de la societat actual i el menjar, perquè actualment és un moment històric que presenta unes característiques particulars i que afecten a molts temes, però amb aquest també, clar, sí, ho afecta tot, evidentment. Vaig trobar molt interessant la Janet Ressort, és una psiquiatra que investiga els trastorns alimentaris, ella va venir a fer unes conferències a Barcelona, i fixeu-vos que el que deia, si el sexe era l'obsessió del segle XIX, la d'aquest segle és el menjar. Abans el cos demanava sexe i la moral ho reprimia. Actualment la medicina, la moda, condemna l'obesitat, però la indústria la fomenta a l'anunciar oferir menjar extracalòric a tota hora i a tot arreu. I aquesta frase ho trobo que és genial. Mai menjar ha estat tan pecaminós i no menjar tan difícil. És a dir, pensem que l'anorèxia, per exemple, tot i que ha estat diagnosticada des de molt abans, però quan comença a fer la seva aparició és quan comença aquesta, diríem, una societat de l'abundància que en aquest moment està entre cometes. Clar, què passa amb la societat actual? La societat actual té unes característiques, primerament, que, doncs, començaments de... bueno, en el segle passat, les persones necessitem uns referents per poder viure. Diguéssim que necessitem uns referents, ja siguin emocionals, que serien la família, però també necessitem uns referents contextuals. Hi ha hagut, diríem, unes grans pèrdues de referents. Hem perdut un referent polític, els referents polítics. En aquest moment sabem tots que els referents polítics són molt qüestionables per tota una sèrie de malversació de fons, etcètera, i de polítiques nefastes. No hi ha les ideologies del segle passat, com el gran socialisme, el marxisme, etcètera. Els ideals, per altra banda, els ideals religiosos, que també sustentaven, doncs, han perdut. Nietzsche va començar doncs, amb la famosa frase Déu no existeix, i el que en aquell moment va ser, diríem, com una gran... com diríem, una cosa molt, molt trasbalsadora, en aquest moment les religions han quedat bastant en descrèdit. Sí que hi ha en aquest moment un augment del que anomenem l'espiritualitat, però les referències aquestes a nivell social que ajuden a sostenir les persones han perdut. I recordem Bauman, no? Bauman, que parla de la societat líquida, és a dir, que tot hi ha un canvi continu, o sigui, per exemple, el que ha passat a França era increïble, els dos partits que sempre havien governat França, en aquest moment no el governen, surt un personatge, el Macron, que fa un any o dos no se sabia de res, ara és president del govern, i no cal anar tan lluny, i als Estats Units en aquest moment, doncs, hi ha... que no m'agrada i no me'n recordo del nom. El Trump. Quin passa, que no em passa enamorada, no me'n recordo del nom. Què passa? En tants canvis, o fixem-nos nosaltres, a mi em passa molt, no? Vas pel carrer i penses que aniràs a comprar en una botiga. Aquella botiga ja no hi és. No? És un món amb les tecnologies. Constantment hi ha un canvi. Llavors, què passa amb això? Què és el que la persona té? En què ens aguantem? Doncs s'ha esdevingut com a punt de referència al cos. No? El cos acaba sent, mira, jo existeixo, jo soc, tinc un cos, gairebé el que acaba sent com la cosa més segura. Però això, a part de que té molts altres factors, no contribueix al benestar psíquic, al contrari, crea molta incertesa, crea molt malestar, crea una societat, a més, amb molta competitivitat. Jo tinc molts pacients que els seus àmbits de treball, diríem, són i persones doncs, amb un nivell d'estudis molt alts que gairebé és d'esclavatge, és com increïble. Per tant, és en el cos on s'ha convertit un punt d'ancoratge de recerca d'una identitat. I amb això ho veiem, per exemple, amb tot el canvi de... I el cos també s'ha convertit en un lloc que recull les problemàtiques a nivell psíquic. Veiem com l'ideal de bellesa corporal femenina és molt interessant, com canvia veiem a la prehistòria, doncs una dona doncs havia de ser fecundar, un ideal més estètic. Fixem. No, jo tot no puc fer-ho. O parlo aquí o allà, doncs ho sento molt, però faré el possible. Doncs veiem com l'ideal ha canviat. Ara no trobem aquestes figures tant, tot i que hi ha, sinó que l'ideal de bellesa corporal actual és més aquesta. Són dones molt primes, ells són primes, amb molts pits, ara s'està ficant lo del cul, i diríem, tot el que... Clar, què passa quan solament tenim el cos? El cos ha de ser sa, fixem-nos que ara ja s'ha posat la moda de s'ha de dormir perquè dormir és sa, s'ha de menjar sa, etc. És com una... Clar, si l'altre ha perdut, ens queda el cos. Fixem-nos a l'ideal de bellesa masculina. O sigui, aquí és un senyor que més o menys el Superman el podíem trobar pel carrer. No té gaires més... pot ser més atractiu, però no té un cos. Fixem-nos com van canviant els cossos i mirem el cos d'ell, com ja és un cos totalment moldejat. Que és un cos de gimnàs, de gimnàsia, ja. I ara us parlaré, dit això, de les característiques de les problemàtiques amb l'alimentació. Amb les problemàtiques amb l'alimentació podem trobar-hi diversos factors i que són comuns. Això és el que a mi m'interessava d'explicar-vos. Hi ha uns factors que són sempre comuns a totes les problemàtiques amb l'alimentació. El menjar deixa de ser menjar. El menjar no és un aspecte nutritiu, sinó que el menjar està carregat d'unes components emocionals. Hi ha una projecció de diferents aspectes de la persona que es projecten en el menjar. Per tant, el menjar ja no és estrictament menjar. El pes de la subjectivitat és més important que el pes de nutricional. El menjar es torna un tema obsessiu. Això és una de les altres característiques, és que el menjar és un tema, diríem, que ocupa molt de temps del pensament i de les preocupacions, ja sigui controlant-lo, ja sigui perquè si al vespre tindré ansietat i hauré de menjar, o sigui perquè ha de ser un menjar doncs, molt sa i molt natural. Però el menjar ocupa molt espai. I després no hi ha una acceptació del propi cos, hi ha una dismorfia corporal. Amb la no acceptació del propi cos hi trobem graus, no, això és, hi ha graus, però és un aspecte que també hi és sempre. Em sembla interessant aquestes tres característiques perquè a partir d'aquí veurem com aquestes característiques es repeteixen en les diferents problemàtiques. Això és molt interessant. En totes les problemàtiques, de fet, en tota la problemàtica psicològica, hi ha una manca d'amor, una manca d'estimació. No vol dir que els pares no hagin estimat aquella criatura. No vol dir que... perquè tots estimem a la nostra manera. Però pot ser que no sigui la manera que aquell infant doncs, ho rep, o que hi hagi una mala situació, o que la persona passi un traumatisme. És a dir, però hi ha una manca d'amor. Això és molt interessant perquè hi ha un autor, un italià, que ha fet un llibre sobre l'anorèxia i parla que normalment, dins de lo que és la psicologia, aquesta part... Ai, on és això? Aquesta paraula no es fa servir. Però hi és. Hi és. L'amor no hi és tot, no és tot, però és molt important. Que pensaven, no, els pares doncs, normalment estimen els fills, però igual hi ha una incompatibilitat de caràcters, i hi ha molts, molts factors. Els símptomes aquests de menjar, o sigui, no trobem sempre unes grans problemàtiques, doncs una anorèxia greu, doncs una bulímia, etc. Podem trobar moltes diferents problemàtiques i a tots d'alguna manera ens pot haver passat o ens ha passat, no? Que hi ha moments, doncs, temporades que piquem, però menjar compulsivament, picar, no menjar, obsessionar-se amb el menjar, són expressions d'un malestar emocional que viu la persona. Això és molt important. En totes les problemàtiques a nivell psicològic, si solament resolem la situació aparent, no de dir doncs, aquesta persona no menja que mengi, obrir una mica la doncs, si solament resolem l'aparència, és a dir, el símptoma, no es resol. Pensem que quan hi ha una problemàtica a nivell emocional, jo sempre els explico als meus pacients el mateix, perquè diuen, és que no m'entenen. No, clar, si un es trenca la cama, no?, i li enguixen, tothom dirà, a aquesta persona li passa això. No? I és evident. Doncs que té un problema i li passa això, i no li diran doncs corre, doncs menja, diran, ho entenem, té un guix i té... Però les ferides que són emocionals no es veuen, no es veuen, no es veuen, no ho sap la persona. A vegades queden tan amagades que la persona no ho acaba de saber, però veu que fa unes coses una mica rares, o li diuen, escolta, tu, t'està passant alguna cosa? Perquè a vegades és una ferida que queda tan amagada dins dur que supura. I aquestes supuracions, no, són el que nosaltres anomenem els símptomes, que poden ser molt diversos. En aquí, avui, parlarem dels menjar, que per això estem aquí. Parlarem de l'anorèxia. L'anorèxia sí que és una de les característiques, és la dismorfia a nivell corporal. Això hi és en totes les anorèxies. És a dir, elles es veuen, hi ha una imatge que és una imatge objectiva, però la imatge que tenen elles i que viuen realment no és la que veiem nosaltres, és el que senten i viuen. Per tant, ja se'ls hi pot dir, doncs, però si estàs prima, però per què no sé què, és igual, perquè els altres menteixen, els altres no ho saben, però ella sí que sap. Sí que sap com és el seu cos. I això és el que us comentava, és a dir, quan amb una anorèxica no, se la fa menjar i se l'engressa perquè mengi, etc., quan surt, és veritat, però és com en els ànecs que se'ls hi pot posar un menjar, va, sortirà més grassona. Però si no s'entén què significa per ella l'anorèxia, què és el que està dient, per què deixa de menjar, ho tornarà a fer. Jo he tingut pacients que han estat ingressades moltes vegades, però fins que no hi ha una comprensió d'ella com a persona, què està dient, quin patiment té, no hi ha una resolució de la problemàtica. Això és molt interessant i us explicaré la història del dejun. Perquè la història del dejuni ens permet entendre molt bé com el símptoma i la malaltia psíquica pren unes característiques molt determinades, depèn del moment. A l'antigor, pensem que antigament totes les religions tenien, diríem, doncs, els seus rituals religiosos i les seves maneres d'apropar-se, diríem, a la divinitat o de fer-se agradosos als déus. De fet, el dejuni, dins de la doctrina cristiana, no va ser introduït com a pràctica religiosa fins al segle III, 2-3, després de Jesucrist. Llavors van haver-hi, doncs, diríem, com grans dejunadors, doncs, abstinència i això. Però al segle IV, en Constantí, l'església cristiana passa a formar part de la religió oficial de l'imperi. I això és el que passa. Diríem que quan la religió es fa oficial, perd les seves característiques, doncs, de més puresa, de més seguir, doncs, uns cànons establerts per Jesucrist, i es relaxen molt les costums. Llavors, diríem que el dejuni es fa, però es fa com una mica com a contestatari, una pràctica que trobem després amb l'anorèxia, una part de contestatària de l'anorèxia. I ho fa, per exemple, us explicaré Santa Bilger Fortis, que és la santa alliberada. Ella és una santa que és una princesa, hi ha moltes llegendes, però és una princesa de Portugal. I amb ella, el seu pare la promet en casament amb un musulmà. I ella és cristiana i llavors decideix no menjar. No menja, no beu i comença... Això passa amb les grans anorèxiques, que comencen a sortir borrissol i li va créixer la barba. El seu pare la va fer crucificar, que ja era una pràctica en desús en aquella època, i llavors ara, perquè Virgo Fortis vol dir Virgo Forta, i és la pràctica, és la patrona de les dones mal casades. I que si algú la necessita... I aquí trobem a Santa Catalina. Santa Catalina és, hi ha un, què faig amb l'aigua? Ja estic desnudant-nos. Sí. Anirem per passos. No, bueno, ja anirem bé. Santa Catalina és... hi ha un... Rudolf Bell va escriure un llibre que és molt interessant, i va escriure sobre les santes anorèxiques. Va fer una recopilació, un estudi de diferents santes, i segons ell és la primera santa anorèxica. La història de Santa Catalina també és maca. Ella era també d'una posició alta italiana, de Pàdua, em sembla, no recordo. I ella hi tenia ja, diríem, un esperit, doncs, que es volia fer religiosa, però els seus pares la volien casar. I va tornar a fer com Santa Vilgers Fortis. Va deixar de menjar i es va morir doncs, bastant jove. Hi ha un text, aquí és molt interessant, perquè Santa Catalina, de Siena, doncs ella, hi ha un moment, ella escriu una carta al seu confessor, i ella diu que no creu ben bé que sigui santa, sinó que té una malaltia. Cosa que era molt curiosa. Quan us llegeixo el seu confessor, el que escriu sobre ella, que és un exemple clàssic de del que avui podríem trobar en un escrit d'una anorèxica. Su estómago nada podía digerir y su calor corporal no consumía energía. En consecuencia, todo cuanto ingería precisaba salir por el mismo lugar por donde entraba. En caso contrario, le causaba un agudo dolor y la hinchazón de todo el cuerpo. La Santa Virgen no tragaba las hierbas y cosa que masticaba. Sin embargo, puesto que era imposible evitar que algún atisbo de alimento o jugo descendiera hasta su estómago, o porque voluntariamente bebía agua fresca para calmar su sed, estaba obligada cada día a vomitar lo que había comido. Típica, molt típic, no? Què passa? Bueno, tenim que el dejuni és una qüestió de santetat, no? Veiem com les persones que dejunaven són santes. Però què passa? En el segle XV apareix el Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum és un llibre que van fer dos monjos dominics. Aquest llibre era el Vademecum o de la Inquisició, que era, posava, diríem, totes les pràctiques, com conèixer una bruixa, com veure quan feien els sàbats amb els íncubos, quan feien les trobades amb els íncubos, etc. És el manual de bruixeria, que va ser utilitzat per tota Europa. Què passava amb aquest manual? És un manual molt important, el Malleus Maleficarum, i molt interessant. Què passava? Que les dones, una de les proves que havien de passar les dones que es pensaven que eren bruixes eren el pes. I si eren molt primes, doncs les cremaven a la foguera. Per tant, hem passat, i eren endimoniades, no? Hem passat de que l'estar prim al dejuni és una qüestió de santedat, hem passat amb una qüestió que és de bruixeria. De bruixeria, i per tant són endimoniades, i per tant les anorèxiques en aquest moment són cremades a la foguera. Fixeu-vos que és interessant, és a dir, hem passat de santa, endimoniada, a malalta. Actualment és una malalta. Però fixem-nos com d'alguna manera, i això passa amb altres malalties, per exemple, doncs, igual amb la depressió, a l'edat mitja, doncs era morir de mal d'amores i bueno, estaven superben considerats. Pensem, doncs, i això és el que és interessant, és a dir, la societat, com es regeix una societat, els cànons d'una societat estableixen un diagnòstic i a més un tractament, depenent del moment històric que la persona viu. Veiem com el malestar psíquic pren sempre per expressar-se unes característiques simptomàtiques que varien segons el moment històric. I per això és interessant el que parla la psiquiatra, és a dir, en aquest moment el menjar s'ha convertit en quelcom que té un pes molt important dins de la nostra societat. El sexe s'ha banalitzat, per tant, ens queda el menjar. Veiem, doncs, que per l'anorèxia hi ha unes característiques socials i culturals de la societat postmoderna, hi ha unes causes familiars i també hi ha factors que pertanyen a la persona. És absurd reduir l'anorèxia amb una problemàtica absolutament social, perquè hi han d'haver-hi causes familiars i factors que pertanyen a la singularitat de la persona. La persona tria aquesta per unes característiques, però tria aquest tipus de problemàtica. Això és cert. La persona que pateix anorèxia s'ha sentit profundament i íntimament rebutjada. Hi ha un rebuig en algun nivell de la seva subjectivitat. S'ha culpat molt, i jo penso que a vegades que sempre és un error, s'ha culpat molt la relació mare amb anorèxia. És evident que a vegades doncs, hi ha factors que hi contribueixen, però el que sí és cert és que la persona que pateix anorèxia en algun moment s'ha sentit moltes vegades, perquè hi ha al darrere seu persones tan absorbents que no deixa, diria, que la persona s'expressi, que aquella noia, que aquell noi expressi la seva manera de fer. I quina manera té, diríem, hi ha una relació confusional amb l'altra, sobretot moltes vegades, no sempre, però amb la mare, poden ser figures que l'hagin cuidada. Què fa? Davant d'aquesta assimilació de l'altre, de l'assimilació de l'altre, de la seva pròpia persona, l'única manera és no existir. L'anorèxica no vol morir, hem de tenir clar que no. El que passa que hi ha un problema molt greu, i és que, hi ha la mort, és com si no existeix. No tenen la noció que van a morir, i això ho fa molt greu. Clar, a més, el fet de controlar, perquè són persones que controlen, també aquí cal dir, cada anorèxica és un món. O sigui, jo ara parlo de patologies en general, però hem de pensar que cada persona és singular i cada persona és fruit de la seva història, de la relació amb la família, del moment cultural que viu. Però en general, això és, controla el menjar, necessita controlar a vegades el que mengen els altres, i això li dona una sensació de poder, d'empoderament, que diuen ara, no? O sigui, té una capacitat de control. És molt important el control amb ella. I aquesta sensació precisament de control és, i de poder, perdó, és el que fa molt difícil la correcció. Perquè han d'acceptar, són persones perfeccionistes, normalment llestes, tot això ja ho sabem, però el fet del benefici, de la sensació, més que el benefici en aquest cas seria la sensació de poder, de jo controlo, jo faig, pensem que normalment són persones, no, són persones que els hi són difícils les relacions amb els altres, en el sentit de que els hi és difícil dir jo vull això, i necessito això, faig això. I per tant, una manera de dir no és dient-se un no amb elles mateixes. No és un no exterior, és un no introjectat. I ell no vol viure en el seu cos. És que és un gran no el seu cos. És com no el vol. O sigui, així és com hi ha patologies que el que fan, doncs, es tallen o altres. En aquí és que no ho suporta. I fins i tot arriben a perdre el que són les sensacions corporals, la sensació de gana, la sensació de... les sensacions propioceptives no hi són. Això és molt interessant, és a dir, ella sap la veritat del seu cos i les dimensions que té. El mirall no l'enganya i els altres menteixen. Hi ha una convicció absoluta d'això. I saben, i llavors això, l'anorèxia no és fàcil de tractar. Veiem com en alguns casos de bulímia, després parlaré de la bulímia, no sé si a quina hora tenim.
A quart de deu.
Ah, bueno, anem bé, no? quan vaig més ràpid. En alguns casos d'anorèxia bulímica podem trobar un abús sexual en la infantesa que no està mentalitzat. A l'abús sexual, nosaltres per viure no podem viure sapiguent el que ens ha passat a la vida. Normalment, més o menys ho podem saber. Però si hi ha hagut traumes grans, diríem que es fa una dissociació, és a dir, queden en un lloc de la ment, però moltes vegades no es recorden. Surten, o sigui, és com aquella ferida que sempre hi ha un pus que supura, però moltes vegades no hi ha el record del trauma. I si són traumes molt infantils, i són abusos molt infantils de criatures molt petites, hi ha records però molt fragmentats i a més com que quasi no hi són. Costa, o sigui, perquè han après a viure sense, han tingut que viure sense tenir allò tan present. Quan són més grans, quan és més adult, sí que hi ha el record. Però si són nens abusats, hi ha com una dissociació dins del cervell, hi ha una part que això queda... Parlem de la bulímia, doncs anirem més ràpid. La bulímia, hi ha episodis crítics en els quals la persona ingereix grans quantitats de menjar, normalment és el que veien els afartaments, no? I després d'aquests episodis de menjar, són estats, pensem que en la bulímia, així com en l'anorèxia, hi ha més aquesta sensació d'haver-se sentit rebutjada, amb la bulímia trobem més una depressió emmascarada. Hi ha vòmits, induïts, laxants, diurètics... Per això les persones bulímiques normalment no tenen per què estar grasses, perquè hi ha tota una compensació amb això, amb el pes. I experimenten constantment alteracions de l'estat d'ànim. I el que trobem dins de la bulímia i també de l'obesitat és una problemàtica ansiosa i també depressiva. Clar, tenim diferents tipus d'obesitat. Hi ha una obesitat, o aquestes grans obesitats que són degudes a trastorns endocrines, però que també hi ha, que aquí diríem que una problemàtica seria la seva vivència del cos, però també trobem una obesitat deguda a una ingesta compulsiva i persones que no arriben a fer una gran obesitat però piquen, mengen a les hores. Pensem que amb l'obesitat, normalment amb la persona obesa ja el menjar serveix per calmar com un buit afectiu, un buit de poca seguretat en si mateixa, un buit també de falta d'estimació, és que això és així. Per això les dietes, moltes vegades, si no es tracta aquest aspecte més emocional, no funcionen, perquè quan el símptoma sempre és el símptoma de que hi ha un malestar, que hi ha un patiment. I a més avui dia, clar, vivim en una societat que el menjar és un plaer fàcil. Hi ha molt menjar. A Estats Units pots anar a qualsevol hora, a qualsevol moment i pots menjar tot el que vulguis. I que comença la cuina durant tot el dia, pel carrer, pels hotels, per tot arreu, però pels carrers no, pels ponts aquí. I el menjar també pot ser una compensació de les insatisfaccions, doncs estic malament, de moltes diferents. Per això sempre és què passa amb la persona, per què aquella persona, per què és l'ansietat. L'ansietat sempre, diria, no és una pèrdua com la depressió, sinó que és algo va passar i perdré algo, és un estat d'algo dolent em passarà. I l'obesitat, això és molt interessant, l'obesitat és un recurs també, com tot, pensem que totes les problemàtiques, hi ha el que se'n diu el guany secundari del símptoma, però jo crec que és més com un recurs. Trobem persones, dones, això, amb molt poca autoestima, o sobretot amb poca autoestima o amb una certa depressió, que els és molt difícil igual la relació amb el sexe contrari, o homes, no? I una manera, diria, de, sobretot, perquè com moltes vegades hi ha una depressió o un abandó, és una manera de no sentir-se abandonada. Jo estic grassa, és molt complex, eh? Vull dir, cadascú qui té el seu sistema, però alguns dels quals, un és no m'acosto a l'altre, no puc tenir parella, tot i que vull tenir parella, però és perquè estic gorda, etc, etc. Però en canvi el tenir parella, amb moltes dones obeses, significa... És una situació en què mou moltes coses internes. Pot moure doncs, una sensació d'abandonament, d'inseguretat, etc. Per tant, és un recurs i alhora un obstacle. Pensem que sempre que hi ha una problemàtica a nivell emocional, és la manera, per això s'ha d'anar molt al tanto, perquè és la manera que la persona, davant d'una dificultat, ha creat això. No vol dir que sigui el millor, però vol dir que ho ha necessitat crear per fer front a una situació que si no hagués sigut pitjor. Per tant, sempre que hi ha una problemàtica s'ha d'anar molt al tanto perquè s'han de construir altres coses. No es pot fer desaparèixer, però a més no es fa. Vull dir que si hi ha un malestar d'aquest de fons, torna a aparèixer o per un altre cantó. I a vegades també és... El greix és l'acumulació de sentiments. A vegades també és una agressivitat diferent de l'anorèxia, però que no es pot expressar als altres. I s'expressa cap a una mateixa, o un mateix. I breument us explicaré que l'ortorèxia és una problemàtica actual. Són aquestes normes noves formes de patologia dels trastorns alimentaris, que són persones que necessiten menjar tot molt sa, i torna a haver igual, eh? Una obsessió pel menjar, el menjar no és el que és, han de menjar coses molt naturals, molt netes, sense pesticides, però d'una manera obsessiva. No és que no estigui bé menjar sa i tal, sinó el problema és quan es converteix en una obsessió. Però aquí no és tenir un cos prim, sinó net i sa. Però, veieu, torna a ser una obsessió. I aquestes també costen bastant. I després tenim, per això us he posat allò del cos, com ha anat modificant-se el cos, no? Aquesta torna a ser una altra patologia actual, que és la vigorèxia. Fixeu-vos. És l'obsessió, són persones que es senten molt insegures, molt maldestres, i llavors una forma de sentir-se segures és desenvolupant un cos. I l'estimació no és tot, però ajuda. Doncs moltes gràcies per escoltar i gràcies. I si voleu fer preguntes...